Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. L'entrevista.
Us sona el programa El Llop de TV3? En sou seguidores? És el programa televisiu emès fins ara cada dimecres després del Telenotícies Vespre que posa en valor el món del teatre amateur, que d'alguna manera li fa un homenatge conduït per l'actor, director i productor Àngel Llàcer. El Llop ens ha ensenyat a tota Catalunya en 8 capítols molt intensos el procés de muntatge d'una obra de teatre a nivell professional, una peça, per cert, molt, molt emblemàtica com és Terra Baixa d'Àngel Guimerà. Tot un clàssic, una de les obres més representades pels grups de teatre amateur catalans i que també s'ha pogut veure en diferents formats i adaptacions en molts altres indrets del món. Terra Baixa és un potentíssim drama rural naturalista, igual que Maria Rosa o La filla del mar, que aborda temes com ara la dominació ferotge dels cacics, l'opressió i la violència masclista, la dicotomia o el xoc entre el bé i el mal, representats per la Terra Alta i la Terra Baixa, i també hi té un paper molt important el poble, les classes més desfavorides, que després del romanticisme i el realisme que avatava aquests personatges, doncs per fi podran tenir un paper també en el teatre. Gràcies al Llop hem vist un llarg procés de selecció d'actrius i d'actors, els càstings, la configuració del repartiment després d'un laboratori d'interpretació, els assajos de la companyia, la confecció de l'escenografia, vestuari, qüestions tècniques, l'apretada final i l'estrena amb un públic de luxe. Hem seguit en Manelic, la Marta, en Xeixa, la Núria, els Perdigons, el mossèn i també en Sebastià, l'antagonista, que és ni més ni menys que l'actor sabadellenc Pep Carpena. Bon vespre, Pep, què tal?
Bon vespre, molt rebé, molt content d'estar aquí.
A nosaltres també, que hagis vingut. Comencem parlant una mica d'aquesta fase de càstings que dèiem ara. Com va anar, com et van cridar per fer la prova? Et vas posar molt nerviós o no?
Molt.
Et van veure patir, eh?
No, i tant. És que diguéssim que jo considero que sóc bo fent aquesta feina, però en distàncies llargues. No... La part del càsting a més em venia molt de nou perquè no estic gens avesat a fer-ne i sí, ho vaig passar francament malament.
Clar, no hi estem habituats a fer una cosa així.
No, els que fem teatre amateur estem molt, molt avesats a que ens truqui algú i ens digui, escolta, tens ganes de fer això? Sí, doncs va, comencem a assajar tal dia, no?
Pim pam.
Perquè sovint entre nosaltres ja ens coneixem, ja sabem com fem la feina, més o menys. Sempre pot passar que comencis a fer una cosa i després no surti bé, però d'entrada la part del càsting en el teatre amateur, doncs jo diria que almenys l'experiència que en tinc és que no existeix. Per tant, quan afrontes això, si no hi estàs acostumat, doncs tens molts números de posar-te nerviós, clar.
I com et vas sentir quan et van dir que podies passar a la següent fase? Va ser una sorpresa.
Jo considero que no vaig fer un bon càsting, ni el primer dia, tot i que portava un text que jo considero extraordinari i que a més el portava molt, 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 molt preparat, però en un text dramàtic de l'oncle Bani, vaig fer una mena de matxembrat. A més, l'Enric va aprofitar per dir-me, això no es veu en pantalla, però em va dir, això has triat malament el text, per una altra vegada rumia tu més. El cas és que no comptava molt continuar, ni el primer ni el segon dia. I quan em van dir doncs, que em quedava al llim i que ja em dirien alguna cosa, doncs va ser després quan em vaig emocionar, sí.
Uh-huh. Et van veure emocionat i a tota la resta d'aspirants també, perquè de cop i volta, d'alguna manera, no, tornes a veure l'oportunitat o l'opció de poder fer teatre a nivell professional, que és un somni que suposo que tothom, no,
sí,
devia tenir, o tothom que hi estava participant, molta gent del teatre amateur el té, no? I quan,
sí,
veus que t'està passant, tu, com ho vius, com et sents?
Mira, estàvem parlant de la primera fase del càsting, la fase presencial, després d'haver enviat el vídeo i això. Després ens anàvem al laboratori, que aquesta part també va ser molt
intensa,
molt intensa, doncs perquè jo sempre explico que en allà hi havia un altre Sebastià, per exemple, que l'havien triat directament, i que això em va costar de gestionar, perquè jo em preguntava si amb ell l'han triat directament i a mi m'han enviat els llims, per què deu haver sigut, no? I gestionar aquesta part em va costar. Vaig haver de refiar-me molt de la idea que tenia del meu Sebastià i pensar que era la bona, diguéssim, la que amb ells els interessaria més, i vaig estar de sort. Quan al final s'encén la llum verda, doncs la veritat, I quan després puges les escales vas a veure l'Àngel i en un moment determinat diu benvinguts a la companyia de Terra Baixa i tu saps que això representarà entrar o formar part d'una companyia de teatre professional, pues, és molt bèstia després de tants i tants anys de, entre cometes, picar pedra, no?
Deies que el laboratori havia estat molt dur tot aquell temps que veu passar allà dintre, sí. Preparant els personatges i provant escenes. Per què? En quin sentit?
Mira, estem avasats en que quan treballem amb un director i fem feina, li podem preguntar què vols? Com ho vols? Per aquí, per allà? Què et sembla, no? Com el veus tu, el Sebastià? Aquesta és la pregunta que jo em feia tota l'estona. Com volen el Sebastià? I és una pregunta que no pots fer. És a dir, quan estàs fent les audicions, et poden fer indicacions de tipus tècnic, parles massa ràpid, o crides massa, o no se't sent, no vocalitzes, coses així. Mm. També et podien fer indicacions de no entris per aquí, surt per allà, tal, tal, tal. Però, diguéssim, l'essència del personatge no te la diuen i tu no pots aturar-te i anar a l'Àngel i preguntar-li això com vols que ho faci, no? Simplement tu,
intuïció.
Dins del teu cap, has pensat un Sebastià i has de pensar que aquesta és l'opció bona. Jo amb la meva parella parlàvem els vespres perquè ens van prendre els mòbils, no? I al vespre els tornaven i podíem parlar amb la família i això. I era la conversa constant era aquesta, no? És que jo crec que és aquest, el Sebastià, però no ho sé segur, saps? I és una qüestió d'apostar i dir, jo crec que és aquest. I a veure si sortia o no. Però clar, tota aquesta part, quan em preguntes per què és tan dur, doncs és per aquesta superincògnita que tens, no? De si ho estàs fent bé. I com que és tan important per tu acabar sent l'escollit, doncs t'ho fa passar malament, sí.
Vam veure que el jurat dubtava sobre si havies de lluitar pel paper de Sebastià o per algun altre personatge.
Sí.
Com et vas acabar preparant aquest personatge tant en la fase de laboratori com després també en la fase d'assajos? Aquest personatge que representa la dominació, la maldat, no? Que dèiem, aquest personatge que reuneix tants antivalors i que d'alguna manera, d'entrada suposo que no hi deus connectar, no? Però després te l'has de fer teu.
Sí, això és curiós, això que dius, perquè va haver un moment que l'Àngel diu no vols pas fer el... No sé si no recordo si es veu en el programa o no. No vols pas fer el Tomàs, em va dir, no? I jo vaig dir... No. Però vaig dir no, perquè no volgués fer el Tomàs, sinó perquè estava tan bloquejat que no sé, que vaig... No sé, em va sortir no. I després, de fet, vaig haver de parlar en producció per dir, escolta'm... Que potser m'estic... que m'he equivocat, que si volen que faci el Tomàs el faig, no? Mm. No. Sempre dic que aquesta part fosca, aquesta part violenta, dolenta, dins, hi és, a tothom. La controlem perquè som persones racionals, perquè sabem que hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer, però què et passaria a tu si toqués un familiar teu i li fessin alguna cosa? Com reaccionaries? Reaccionaries racionalment? O potser cridaries molt, o potser acabaries agafant un ganivet, o vés a saber, no? És a dir, si cerques dins teu el material per fer feina de persona dolenta, abusadora, hi és.
Vas descobrir aquesta obra de Terra Baixa en aquell moment, ja la coneixies d'abans, o suposo que treballant-la també veu anar descobrint molts detallets, no? Molts aspectes que no hi havíeu pensat.
Jo no l'havia feta, o sigui, aquesta obra jo no l'havia fet, però sí havia fet una lectura aquí, fa 25 anys, no sé, o quants, i no me'n recordava, de fet, l'altre dia parlant amb una amiga m'ha dit, però tu no en recordes, que l'acabem fer una lectura? I la veritat és que no recordo ni quin paper vaig fer. No la coneixia, me la vaig llegir en el moment en el que apareix el tema del càsting i et diuen, escolta, si has de venir, em vaig llegir l'obra,
però que sàpigues, no.
Sí, exacte.
El fet que sigui una obra amb tantes versions, que s'ha posat tantes vegades en escena, que tothom més o menys la coneix, és molt mítica, ha sigut un hàndicap tant per l'equip de direcció com per vosaltres com a repartiment?
En el meu cas particular, no. I jo crec que per l'Àngel tampoc, perquè si al final es veu l'evolució, ell Jo crec que molt des del principi tenia clar que volia fer alguna cosa trencadora, i ho és. Jo he de confessar que crec absolutament en el... absolutament en el projecte, però si jo com a Pep m'haguessin deixat triar entre la versió clàssica i la versió moderna, molt probablement m'hagués quedat amb la clàssica. No perquè hàgim tocat el text, sinó perquè com a repte crec que m'hagués agradat més fer el text sencer i ambientada en l'època original. Tot i que una vegada m'he trobat immers en l'escenografia de la bugaderia i del resort, que suposo que heu vist, doncs ja t'habitues a la nova tria o a aquesta decisió del director.
Us va xocar aquesta decisió?
Estàvem una mica avisats, eh?
Val.
Sí, perquè en algun moment ens van dir coses, però ens van dir, mireu-vos una sèrie que tenia una mica de relació... I l'estètica, a mi particularment, no em va sorprendre molt, ni els colors, perquè l'haver mirat aquesta sèrie ja teníem una mica... I, a més, venint de l'Àngela, sabíem que segurament seria molt trencador.
I aquest procés d'assajos que també hem vist per la tele, com el vau viure? Suposo que molt diferent de qualsevol procés en teatre amateur, no?
Bé, doncs s'assagen tots els dies, suposo que això és l'habitual en les produccions professionals. Assajàvem totes les tardes, des de les 4 de la tarda fins a les 9 de la nit. Sí que hi havia algun dia que, segons el planning dels assajos, doncs no... Doncs potser no hi havíem d'anar, hi havíem d'anar menys hores, i també els caps de setmana. O sigui, no els diumenges, algun diumenge al dematí, però alguns dissabtes també.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I de tots els aspectes logístics i tècnics que s'anaven incorporant, no?, que anaven apareixent a mesura que muntàveu l'obra, quins us van sorprendre més?
Mira, el que més... Jo ja m'havia passat una vegada, però una de les coses que més m'ha agradat i té a veure amb l'organització i amb la logística és que hi hagi un regidor. Això de que hi hagi un regidor...
La importància de la regidoria, no?
Sí. Pot, si ets un actor molt metòdic, és possible que no fallis mai i no surtis mai en una escena, no surtis mai tard en una escena, no et descuidis cap element, però si no, que a vegades hi deuen haver-hi actors que són excel·lents però que potser organitzativament doncs tenen la possibilitat, ai, hòstia, és que m'he descuidat el ganivet o m'he descuidat el no sé què, l'element de la regidoria fa que aquestes errades es minimitzin molt, perquè tens un tio que està allà pendent a dir-te, vinga, que et toca sortir, o t'has preparat tal cosa, saps?
Està bé. I finalment l'estrena de l'espectacle, que m'imagino que molts nervis, no?, perquè en aquest darrer episodi de dimecres passat vam veure que hi havia un públic magnífic format per gent del teatre professional i del món mediàtic, no?
Mira, t'he de confessar que si parlessis amb els meus companys de viatges de totes les obres de teatre que he fet... a la meva vida, et dirien que sóc una persona que quan ha de sortir a escena es posa molt nerviós.
Està bé, també, una mica.
No, però fins al punt que jo no acostumo donar el 100% fins que estem a la tercera o quarta... Fins que no estem a la tercera o quarta representació, eh? No parlo tercera o quarta escena. O sigui, jo quan l'he fet 3 o 4 vegades començo a tenir les coses ben posades com per no haver-me de preocupar de res, a part de perdre el text. Però la intensitat que hem imprimit en aquests assajos, aquest zero marge d'error, aquest interès en fer-ho perfecte, han fet que arribés a l'estrena, després d'haver passat un assaig general, nerviós, però sota control. I estic molt content en aquest sentit, d'haver après a fer això.
I en Llàcer, l'Enric Cambrà i l'equip del programa com us han tractat? Us han tractat bé? Hi ha hagut alguns moments que a nivell emocional hagin sigut una mica més complicats de gestionar que d'altres?
No. Jo no he gestionat molt bé, jo particularment, els meus companys jo crec que ho han fet més bé, però jo no he gestionat molt bé la pressió, aquesta pressió. M'he posat molta pressió i potser... En el programa m'he mostrat poc amable, de cara a les càmeres, em refereixo, o sigui, molt, molt concentrat, molt, vaig a fer, vinga, jo vinc a fer la meva feina, i menys potser, menys pendent, que això és un error per part meva, menys pendent de si les càmeres hi eren o no, i tenim molt interès en fer la meva feina i fer-la ben feta. I això respecte a la pregunta que em feies, s'ha d'agrair molt el fet de que ells ens ho hagin posat molt fàcil, tant l'Enric com l'Àngel, a l'hora de, sobretot a l'hora de dir les coses, perquè podries arribar a pensar que, doncs, que potser fossin molt, per dir-ho suau, que fossin molt intensos a l'hora de dir les coses, i la veritat és que tot s'ha fet des de molt, des del més gran respecte cap als actors, i hem estat molt bé en aquest sentit.
Uh-huh. I ara, Pep, cap on dureu aquest Terra Baixa? Quines són les perspectives de futur pel que fa a l'espectacle?
Doncs, és que no puc dir-te, o sigui, sí que hi ha...
És una mica secret.
No, hi ha coses que ja estan tancades, o sigui, sé que anirem a l'Atlàntida de Vic, sé que anirem a... Sé que avui s'ha dit que anirem, o ahir, que anirem al Teatre de la Passió d'Esparreguera, que anirem al Cursal de Manresa... El que sí puc dir-te és que, com a anècdota, vam rebre un WhatsApp de l'Àngel en el moment en què es van posar a la venda les entrades del Cursal.
Sí.
I ens va dir, posava el missatge de text, posava 1.000 entrades venudes en 30 minuts. 1.000, és que és molt bèstia. I sí, clar, això segurament no em passarà mai més a la vida. Però si jo vull dedicar-me a això, que tinc moltes ganes de fer-ho, segurament no formaré part de cap projecte que faci que un teatre de 1.000 localitats s'esgotin les entrades en 30 minuts.
Per tant, perspectives com a actor també n'hi ha.
Jo en aquests moments, en totes les entrevistes que faig, jo dic, però jo no tinc feina. O sigui, jo vaig estar treballant en una empresa familiar molts anys, estic intentant canviar de vida, tota la vida, des que tinc 9 anys, començant al Centre Sant Vicenç, la Faràndula, després el Teatre del Sol, he fet teatre amateur. Jo tinc ganes de ser actor professional. I aquesta finestra, aquesta oportunitat que m'ha donat aquest programa, segurament no la tornaré a tenir mai més. Per tant, intentaré fer el possible per fer realitat aquest somni. Malgrat sigui com una utopia o com impossible, però intentar-ho, ho intentaré.
Molt bé, i nosaltres també l'hem seguit, vaja, no, potser no tan intensament, però també patint des de casa, eh? I l'hem gaudit moltíssim. Doncs moltes gràcies, Pep, per compartir amb nosaltres aquesta aventura que has viscut en aquest programa divulgatiu, també reality, que ens ha fet gaudir cada dimecres. Gràcies per venir i bon vespre.
Bon vespre.